Denia FM.
Noticias Marina Alta en Denia FM con Miriam Pagán.
Muy buenas tardes, molt bona vesprada. Sin avisar y al margen del Ayuntamiento de Denia, la Consellería Pública va ayer en el DOC la licitación de la concesión de manial para la construcción y explotación de una instalación de ocio y hostelería en el puerto dianense, en la zona de Tamarindos, en la playa del Raset. A raíz del proyecto no se han hecho esperar las reacciones, tanto políticas como también sociales y ciudadanas. Por otro lado, antes de proseguir con estas reacciones en titulares, sepan que el Ayuntamiento de Calp ha convocado mañana viernes 2 minutos de silencio en recuerdo de las 2 niñas fallecidas recientemente en el municipio. Será a las 10 de la mañana en la plaza Miguel Rosselló. El alcalde de Denia, Vicent Grimalt, ha rechazado con firmeza el proyecto del centro de ocio y restauración en el puerto, calificándolo de barbaridad. Ha cuestionado la rentabilidad del mismo, que prevé urbanizar un espacio natural y ceder 5.000 metros cuadrados por un canon de 30.000 euros anuales. Grimalt ha alertado de los riesgos medioambientales en un contexto de temporales y cambio climático y ha anunciado posibles acciones contra esta medida.
Però el que sí que em pareix una barbaritat que en un espai com aquest, en un espai natural que n'hi ha, que no té cap de falta de tocar, que està perfecte conforme està, que vagi a fer-se una edificació, que vagin a fer-se ahí un centre d'oci.
La líder del PP en Denia y comisionada del puerto, Pepa Font, por su parte ha defendido el proyecto. Ha señalado que más que un centro comercial, la iniciativa se concibe como un beach club con puntos de restauración, hamacas y horarios respetuosos con el descanso vecinal. La comisionada del puerto asegura que hay empresas, incluidas de Denia, interesadas en participar en el desarrollo del proyecto.
Se sacó ayer la licitación, ahora hay un mes para presentar proyectos que se tendrán que estudiar y ver cuál de ellos se acopla mejor a las condiciones que ha puesto la propia Generalitat. Yo puedo decirlo sin decir más nombres, ahí hay varias empresas que sabemos, nos consta, que pueden estar interesadas en actuar ahí.
Y más polémicas políticas. El Grupo Municipal RET ha solicitado la convocatoria de un pleno extraordinario en el Poblenou de Benitatxell para exigir la dimisión del alcalde y 2 concejales del equipo de gobierno. La petición se apoya en la moción de censura de 2018 que contó con el apoyo de la exedil Nieves García, hoy condenada a 2 años, 3 meses y 1 día de prisión por falsedad documental. En respuesta, el alcalde del Poblenou de Benitatxell, Miguel Ángel García, considera que esta iniciativa carece de fundamento y también recuerda que cuando Nieves García estaba investigada en 2011, el propio RET Benitatxell contó con ella para sacar adelante los presupuestos. Y Ondara ultima los preparativos de su tradicional Fira de Fires desde 1690, que se celebrará del 8 al 23 de noviembre con una programación diversa y para todos los públicos. El evento arrancará con la 8ª Fira Marina Alta y el concurso de pintura rápida y continuará con la Fira de Mostres y Compres, el Mercat Medieval y la concentración de vehículos clásicos. Además, la Feria de Atracciones se seguirá celebrando durante los 3 fines de semana. Y en la página deportiva, la Sella Open vuelve a inaugurar su 3ª edición con una bolsa récord de 1 millón de euros en premios. Y también tenemos que hablar del torneo Balearia de Rugby Memorial Antonio Pollo Villanueva, celebrado en el campo Tío Luis con victorias para el Barbarians, el equipo de rugby de Denia y el CAU Valencia.
¿Cansado de que tu internet no llegue a toda la casa? En Hola Wi-Fi somos expertos en cobertura total. Además, cableamos tus dispositivos más importantes e instalamos los routers necesarios para que Internet vuele en cada rincón. Y lo más importante, no pagas ni firmas nada hasta que todo esté instalado y lo compruebas tú mismo. Infórmate en el 635 30 30 30. Hola Wi-Fi. Velocidades de fibra, vivas donde vivas. 635 30 30
30. Hola Wi-Fi. Ahora profundizamos más en esas reacciones que ya se han suscitado y las que se suscitarán, sin duda, en los próximos días y semanas a raíz de ese centro de ocio y de restauración en el puerto de Denia. Pero antes, tal y como ya habíamos anunciado también en nuestros boletines informativos, recibimos en esta redacción informativa, en este informativo comarcal, al alcalde de Pedreguer, Sergi Ferrús. Molt bona vesprada.
Hola, molt bon dia, com esteu?
Bueno, Sergi, el nostre company, Xavi Pons, està tractant durant tota aquesta setmana el tema de l'àmbit sanitari a la nostra comarca amb diferents interlocutors, diferents entrevistats, i este és un tema que també ha preocupat molt i preocupa molt a Pedreguer, sobretot pel tema del nou centre de salut. És reivindicat històricament, jo me'n recorde de la plataforma que es va fundar al seu moment també fa anys, molt reivindicativa al respecte. I bueno, i ara l'última notícia que tenim és que a l'agost es va signar ese contracte d'obres entre Conselleria i l'empresa adjudicatària. No sé si n'hi ha cap novetat més, Sergi, ja se sap a un... perquè sempre saps que als periodistes ens agrada parlar de quan comencen les obres, dels plaços i de més. N'hi ha alguna data ja per a començament?
Sí, de fet, va ser este dilluns, dimarts mateixa, que hi ha hagut alguna novetat, que de fet sí que en les xarxes meues sí que s'ha fet alguna referència, però efectivament, este estiu, el 8 d'agost, concretament, es va signar el contracte Conselleria-Empresa. A partir d'ahir se suposava que en un mes tenien de temps per a fer l'acte de replanteig, i justet en un mes, el 8 de setembre, van firmar l'acte de replanteig, i estos dos dies, dilluns i dimarts, ja n'hi ha moviment, i de fet ja han acotat la parcel·la, està acotada ja la parcel·la, han vingut a fer les cates arqueològiques, i ja estan totes les senyals i totes les indicacions del nom de l'empresa i les senyals de prohibir passar per obres, i han començat les obres, es pot anunciar oficialment, i a partir d'ahir, pel que dius dels terminis, segons contracte, tenen 18 mesos d'execució, que si no n'hi ha cap interrupció, que ja sabeu que sol haver interrupcions, sobretot en l'obra pública, però de fet l'execució són 18 mesos, hauria d'estar acabat en març o abril del 2027.
Uh-huh. Recorda'ns on està ubicat el futur...
El centre de salut, sí, prefero un poquet d'història perquè ha sigut molt reivindicatiu i hi ha hagut de tot, des d'ocupacions del centre de salut vell quan ens van llevar les urgències nocturnes, la creació de la plataforma, que sí que és cert que està menys activa perquè han vist que n'hi ha moviment. Ha hagut el centre de salut, la història que ha tingut, i el gran problema que ha hagut per a posar-lo, tirar-lo endavant, és haver de convèncer a la conselleria de que era una obra que tenia que fer, que havia de fer la conselleria. Això per què ocorre? Ocorre perquè el 2008, que va ser un any abans de privatitzar els serveis sanitaris, estava previst fer el centre de salut per la conselleria dins d'un pla sanitari que tenien. De fet, si algú va passar per allí, veuria un cartell molt gran on estava anunciat la construcció del centre de salut per part de conselleria. I aquest cartell ja s'ha llevat. Està just en la part nova de Pedreguer. N'hi ha un parc que es diu el Parc de la Formiga. Junt al Parc de la Formiga està la ubicació del centre de salut. És un lloc molt diàfan, a diferència del que està ara, que n'hi havia problemes inclús per a que arribaren les ambulàncies o els bombers, és una parcel·la que està molt, molt bé. I aquesta parcel·la està cedida per l'Ajuntament a la Conselleria des d'aquest any que vos he comentat. En el moment en què se privatitzen els serveis sanitaris, a partir d'ahir hi ha hagut Conselleria deia que tenia que fer-ho Marina Salut i Marina Salut deia que tenia que fer-ho Conselleria. Mm-hmm. Des de l'Ajuntament sempre hem tingut clar que Marina Salut no tenia que fer-lo. Per què? Perquè en el pla d'inversions que ha tingut Marina Salut durant tots aquests anys, en cap moment ha aparegut el centre de salut de Pedreguer. Apareixia el segon de Dénia, el de Calp, i la construcció de l'hospital. Per molt que insistíem, mai han volgut posar el centre de salut en les inversions de Marina Salut. Això ha hagut de passar 4, 5 consellers i conselleres de sanitat perquè al final van entendre que la construcció del centre de salut passava per construir-lo la conselleria. Els últims anys del segon botànic va entrar en els pressupostos, van llançar un pla que es diu Pla Créixer Més, que era d'infraestructures sanitàries, i el centre de salut, per primera vegada, apareixia en els pressupostos de la Generalitat, i de la Marina Alta era l'única infraestructura sanitària que contemplava este pla, perquè les demés, teòricament, estaven en lo de Marina Salut. I a partir d'ahir, així ten pressupostos, al canviar de govern no s'ha pogut llevar dels pressupostos i, per tant, han hagut de tirar endavant, s'han licitat, s'han adjudicat les obres i, per fi, esperem que la ciutadania de Pedreguer puga gaudir d'unes instal·lacions dignes que s'ho mereixen.
Això en infraestructures sanitàries pròpiament dites, però també n'hi havia unes infraestructures sociosanitàries previstes a Pedreguer dins del Pla Convivint, residència. Què ha passat ahir?
Ahir, al canviar de govern, van decidir tirar endavant només aquelles infraestructures que ja tenien el pla, el projecte redactat i en marxa. el nostre es van quedar, estaven en avantprojecte i, per tant, s'han desestimat de moment. Estava prevista una ampliació de la residència de persones majors, que està ocupada al 100% ui per ui en Pedreguer, en la mateixa, en el mateix lloc on està la d'ara, era ampliar-la, i una residència per a persones amb diversitat funcional, que no n'hi ha, crec, en tota la comarca. El que hem fet, això està desestimat, tenim els avantprojectes redactats, en un futur es pot tirar endavant, però el que sí que hem fet des de Pedreguer és per a, aprofitant una de les planifica de la Diputació de l'any passat, que són 500.000 euros, l'Ajuntament sí que posarà 500.000 més i almenys el que farem és urbanitzar la parcel·la per a, en un futur sí que poder tirar endavant amb la ampliació de la residència. Però és una llàstima, perquè no només Pedreguer, sinó moltes instal·lacions de la comarca i arreu del País Valencià s'han quedat ahir per això mateix.
Parlem de problemes habitacionals, bueno, és un problema estructural, no únicament dels municipis de la nostra comarca de la Marina Alta, ni exclusiu de Pedreguer, lògicament, però no sé, n'hi ha falta d'habitatge a Pedreguer, també, Sergi?
A Pedreguer s'ha colmatat, pràcticament, perquè més que res, derivat d'esta falta d'habitatge dels municipis del voltant, no? Sobretot els costaners. Pedreguer ha augmentat els habitants en menys de 2 anys, de no arribava a 8.000, estem quasi arribant als 10.000 habitants. Això ha vingut donat, sobretot per molta gent, a més m'ho han comentat, que i s'han empadonat gent que al pujar els preus de la vivenda, sobretot en els municipis turístics, han anat a municipis on la teníem més baixa. Això ha fet que s'hagi ocupat pràcticament tot el que és el parc habitacional, no? Excepte en les tres urbanitzacions que en queden, però ells són bàsicament apartaments turístics, no? La Sella, Montepedreguer i Montesolana n'hi ha prou vivenda, però és més que res turística. Per tant, això que ha comportat? Que hi hagi poca oferta habitacional avui per avui en Pedreguer i que hagin augmentat també els preus, evidentment. Quan han vist que el mercat anava a Pedreguer a posar-los, han augmentat els preus. Ahir n'hi ha una cosa novedosa, i també mitja primícia, perquè també ho havia anunciat ja, és que estem buscant solucions per pal·liar aquest problema, i demà mateixa vaig a Barcelona a unes jornades per a parlar de cooperatives de vivenda en cessió d'ús. O sigui, es tracta... Ahir el problema que n'hi ha és que s'ha de disposar de sòl públic. Entonces, el poquet sòl públic que té Pedreguer, el que sí que anem a veure és la possibilitat de cedir-ho en ús a una cooperativa de gent que s'uneix per això i dedicar-lo, i pot ser, pots dedicar-lo a gent jove, que són els que més problemes tenen per accedir a vivenda, pots dedicar-ho a gent major, es fan unitats de convivència, per exemple, sí. O pots dedicar-ho a una unitat de vivenda de convivència transgeneracional, però això ja és a posteriori, una vegada se constitueix la cooperativa i tal. Això té un avantatge important respecte, per exemple, a el que s'ha fet el plan Vive de la Generalitat. Pedreguer, el poquet sol que té, ha decidit no participar en aquest pla perquè considerem que no afavoreix, diguem-ne, el que és la cooperativa esta, no, afavoreix la no especulació, perquè són els mateixos cooperativistes els que són propietaris de tot el projecte residencial. I en el pla Viu el que passa és el que ha passat, per exemple, en les notícies que ha llegit en Xàbia, per exemple, que del conjunt d'habitatges que es fan, només es queden, troba que són 16 per al municipi, i a més són pisos molt xicotets. Mm-hmm. Per evitar això, consideren que altres alternatives com esta podrien ser una solució, sobretot si n'hi ha als pobles, sobretot que tenen sòl públic, perquè no sé, ja t'he dit que tenim una parcel·leta o dos que segurament dedicarem a això. I és una cosa novedosa a lo que és a la nostra comunitat, al País Valencià no n'hi ha. A Catalunya, per això anem a Barcelona, a Catalunya sí que n'hi ha molta tradició, visitarem una que es diu La Balma, que ha tingut un premi europeu al respecte, i del País Valencià anirem Sagunt, Cocentaina i Pedreguer. Entonces, si això tira endavant, pense que és una solució per no va a solucionar tot el problema d'habitatge que n'hi ha, però pensem que és una bona solució.
Mm-hmm. Parlant de gent jove, parlem d'altres matèries també, perquè Pedreguer és molt actiu, ho venim veient des de ja fa temps, en el que són projectes europeus. Mm. Sergi, sí. Está el Magic for All, el Equal Play. Què suposen també aquests projectes?
Això va ser quasi una aposta personal del grup, de l'equip de govern, del grup Compromís, sobretot a partir de la legislatura del 2019, 2015, que el 2019 vam considerar que era una possibilitat d'aprofitar tot el que la comunitat europea podia donar, perquè dona molt de sí i és molt desconegut i no s'aprofita tot el que es pot aprofitar. I va ser una aposta, vam crear una, n'hi ha una regidoria especial en Pedreguer que es diu Projecció del Municipi, perquè més que lo dels viatges o a tindre fons europeus de les subvencions que n'hi ha, el que vam veure és que aquesta és una finestra oberta per a la projecció del que el municipi fora de les nostres fronteres. Què vol dir això? Per exemple, cap de setmana passat, teníem dos projectes al mateix temps. Un que és el Magic for All, que és el que es va acabar, que era per a la projecció, la projecció de la pilota d'esports tradicionals, en aquest cas la pilota valenciana, però és que en el mateix viatge vam aprofitar un altre que es diu Iker, que era per a la joventut, i van portar 30-35 joves de Pedreguer que van anar a Orte, que està en Itàlia, a prop de Roma, per a imbuir-se, no, del que són els valors europeus i juntar-se en altres joves d'altres nacionalitats i buscar entre tots també solucions comuns que tenen tots els joves a nivell europeu. Lo de la projecció, el 2019 van començar els projectes amunt de bàsquet i la inclusió de la dona en el món esportiu a través del bàsquet, que es deia Epic Bàsquet, el 2019, i a partir d'ahir hem concatenat molts projectes europeus. Això, per una banda, és el que fa, a més estan finançats 100% per la comunitat europea, i fa que Pedreguer se situï en el mapa europeu. Això ha fet, per exemple, que en alguns fòrums europeus i internacionals hagin comptat des d'Europa amb Pedreguer, perquè al veure que té aquest moviment fa que criden i que vagi i acudisca Pedreguer a aquests fòrums. Com a exemple, puc posar, per exemple, un que des del Covenant of Mayors, que és la conferència d'alcaldes que es fa tots els anys sobre octubre, setembre-octubre, en Brussel·les, van fer una taula d'alcaldes sobre sostenibilitat, o sigui, mesures sostenibles que es fan en els municipis, i en aquesta taula va convidar a Pedreguer, van assistir ahir, i la taula estava formada per l'alcaldia de Milán, per l'alcaldia de Freiburg, l'alcaldia de Lech, que és una ciutat polaca prou gran, i l'alcaldia de Grenoble, i Pedreguer. Entonces, i se presència de Pedreguer en aquests fòrums no seria possible si no tinguérem aquesta visibilitat que tenim amb els projectes, independentment dels diners que també se arrepleguen, que això és un altre compte. I no només aquests fòrums, per exemple, els corresponsals per al clima, que també és una organització europea, també van veure aquella assemblea i ens van cridar per a participar en una taula en València sobre sostenibilitat. La Federació Valenciana de Municipis, els fòrums que fa, les jornades que fa per explicar als altres municipis els projectes europeus, també ha comptat més d'una vegada amb Pedreguer. O sigui, no només els projectes, sinó la projecció que es puga donar del municipi arreu de les fronteres.
Uh-huh. Què ha suposat la inclusió del PSPB-PSOE dins de l'equip de govern?
La inclusió de les tres regidores socialistes dins del govern ha suposat una tranquil·litat, això per començar, una normalització de les relacions, que això és importantíssim, perquè no és el mateix treballar en minoria que treballar en un equip de govern consistent, perquè som 9 regidors de 13, o sigui, es nota la tranquil·litat, no estar depenent de l'aprovació dels pressupostos i arribar a un acord, i molt important, veure des de fora, des de la ciutadania, que era una llàstima, no?, que el que són els grups progressistes que estigueren permetent o que pogueren permetre o que poguera passar el que ja ha passat en alguna legislatura, que a pesar de tindre minoria el Partit Popular en Pedreguer va governar perquè els altres tres grups progressistes no es van posar d'acord. Això de cara a la ciutadania no s'entén, s'han normalitzat les relacions i s'ha previst que això també ho ha comentat la primera tinent d'alcalde, la portaveu del grup socialista, quan vam fer el pacte de govern el dia Sant Blai d'un any, el 3 de febrer, ja ho va dir, que sobretot era també una manera de frenar l'ambient tan tòxic que està creant-se des de la dreta.
Mm-hmm. I per últim, un projecte que sí o sí t'agradaria veure fet abans de que acabi aquesta legislatura.
El projecte per el que jo he lluitat durant totes aquestes quatre legislatures espero veure el fet, que és el del centre de salut. I això és el centre de salut. Però després també hi ha un molt bonic que tenim també mig projecte pagat de 500.000 euros per una subvenció, i també l'Ajuntament posarà l'altra meitat, és el, per situar a l'audiència, no? La plaça major de Pedreguer, on es fa es veus, el centre de la vida pedreguera, està un edifici que es diu La Musical. Sí. No sé si l'heu sentit parlar.
Sí, sí.
La Musical vam aconseguir, o van els germans Comes, és una de les infraestructures que va cedir al municipi, que és La Musical, que és la seu de la banda de Pedreguer. N'hi ha un projecte que està redactat, que esperem licitar-lo en guany, que és la rehabilitació de La Musical. La Musical passarà a tindre la planta baixa, que mantindrem com a cafeteria, i dos plantes més. Una d'elles serà la seu de la banda, que era una condició sine qua non dels germans Comes per accedir a les instal·lacions que fora seu de la banda. I la segona planta, una gran sala multifuncional que poden utilitzar en ple centre del poble tots els municipis. I a més, sabeu, si recordes on estava abans el retén de la policia, que era molt xicotiu, que estava al costat i al final els han posat un retén nou,
sí.
Volem ixe retén de la policia, que és modernista, té una façana molt bonica, connectar-lo amb La Musical per dins per a fer-lo oficina de turisme, que no en tenim en Pedreguer, i mantenir la façana perquè s'ha de mantenir, per això volem comunicar-ho per dins. Mm. I és un projecte, entre altres, que n'hi ha més, com, per exemple, ampliar la llar de jubilats, la banca Comes, la residència i tot això, però sí, aquest projecte sí que m'agradaria. Si no, conforme van les obres, saps que no és possible veure un poc de temps, però almenys iniciat.
Sergi Ferrús, alcalde de Pedreguer, moltíssimes gràcies per visitar-nos. Gràcies.
De res, molt curt, però bé, encantat.
T'emplacem per a un altre dia i tocar altres temes que se queden en el tintero. Perfecte, gràcies.
Moltes gràcies.
Atención, ¿quieres ser Policía Nacional o Guardia Civil? ¡Estás de suerte! Se han convocado 2.914 plazas de Policía Nacional y 3.118 plazas de Guardia Civil para la próxima convocatoria. Aprovecha esta oportunidad y sácate la plaza en tiempo récord con Geopol, la academia líder en preparación de oposiciones. Si quieres cumplir tus sueños, no lo pienses más. Solicita información sin compromiso en academia-geopol.es. Geopol, la academia de la que todo el mundo habla.
Te cuento un secreto. En Ford hemos electrificado nuestros iconos. Siente el espíritu deportivo del Capri, la potencia indomable del Mustang Mach-E, la aventura sin límites del Explorer y la agilidad urbana del Puma Jenny. Disfruta de la gama eléctrica de Ford con una autonomía de hasta 796 kilómetros. Ahora además, con Plan Moves. Pide tu prueba en Ford.es. Ford, go electric.
Ford Auto Christian, en Denia, partida Madrigueres 9, y en Javea, calle Roma, nave 1.
Y vamos con esas reacciones que ha habido a ese proyecto de centro de ocio y restauración en la playa del Raset, en Denia, en el puerto. El alcalde Vicent Grimal lo ha calificado de barbaridad y tropelía, lo ha dicho así en el programa Mar Acostumbrados de Denia FM, en una entrevista en directo con nuestro compañero Sergio Denia. El primer edil, además, ha acusado al Partido Popular y a la Consellería de imponer decisiones de espaldas a la ciudadanía. Ha cuestionado también la necesidad del proyecto como sus condiciones económicas, señalando que se pretende urbanizar un espacio natural que está perfecto como está. También ha recordado que el gobierno local había propuesto para esa zona, enfrente justo, ese centro de formación Gen de Mar, iniciativa que ha sido rechazada por la Generalitat.
Per a mi el titular podria ser: la Generalitat continua fent en el porro que li dona la gana sense consultar en el poble de Denia. Però, evidentment, també, el que acabes de dir, si ja canvia la platja, canvia una zona verge, canvia una zona natural per un edifici, per un centre comercial. I aquest diner, en compte, era una altra cosa. En el lloc on està, haurà que veure en la situació que estem últimament de temporals i de canvi climàtic, què és el que pot passar en un temporal com, no sé, com el Glòria, no? Com van tenir el famós temporal aquell que es van portar cases i edificacions per davant a primera línia de la mar, pues bueno, ahí està. No sé si això ho hauran contemplat, suposo que sí.
Grimalt ha asegurado que el ayuntamiento utilizará todas las herramientas legales para frenar el proyecto, empezando por recursos administrativos y, si es necesario, acudir a los tribunales. La entrevista íntegra en nuestra web, en marinaalta.es. Y también la líder del PP y comisionada del puerto, Pepa Font, ha defendido también esta mañana en Mar Acostumbrados, aquí en Denia FM, en entrevista en directo, ese proyecto de ocio y restauración, asegurando que no se trata de levantar grandes infraestructuras de hormigón, sino de dotar de vida a un lugar que durante demasiado tiempo ha estado vacío. También ha defendido la gestión de la consellería y la iniciativa que considera beneficiosa para el desarrollo del puerto y recuperar un punto clave del tejido comercial. Indica el impacto cero y asegura que no será un centro comercial.
Bueno, un centro comercial, a mí se me ocurre un centro donde hay muchas tiendas, muchas actividades, un espacio cerrado con un impacto visual enorme. A esto estamos hablando como de un beach club, más o menos. Es una idea que se parece bastante a lo que ahí se quiere proponer. Es decir, alguna zona donde tú puedas ponerte, bañarte en la playa, tomarte una cerveza y oír un rato de música. Todo esto siendo rigurosos y muy respetuosos con el descanso de todas las personas que viven en la zona, donde se tienen que limitar horarios y donde esto, que ya también depende de la ciudad, pues bueno, se va a ordenar todo esto. Pero vamos, estamos hablando a lo mejor de un par de sitios de restauración y alguna zona pues de hamacas y un punto para reunirse y para que la gente pueda tomar una cerveza a la orilla del mar.
Y más polémica política también. El grupo municipal RET ha solicitado la convocatoria de un pleno extraordinario en el Poblenou de Benitatxell para exigir la dimisión del alcalde Miguel Ángel García y dos ediles del gobierno, Jorge Pascual y María Teresa Roldán. La petición se apoya en la moción de censura de 2018 que contó con el apoyo de la exedil Nieves García, hoy condenada a 2 años, 3 meses y 1 día de prisión por falsedad documental. RET recuerda que la sentencia fue confirmada por el Tribunal Supremo en 2023 y que el Consejo de Ministros denegó el indulto en junio de 2025, lo que ha obligado a ejecutar la pena. También critican que el equipo de gobierno retirara en 2020 la acusación particular del ayuntamiento en juicio oral. Pues bien, ante estas declaraciones y esta petición, también esta redacción informativa ha hablado con el alcalde Miguel Ángel García, quien ha calificado la iniciativa de partidista y carente de fundamento, asegurando que responde a una estrategia de confrontación política. También Miguel Ángel García ha señalado y ha recordado que cuando Nieves García estaba investigada ya en 2011, el propio RET Benitatxell contó con ella para sacar adelante los presupuestos.
Vull recordar la situació d'aquell entonces. Nieves García comença a ser investigat i imputat cap al 2011 i ells, en la seva condició d'investigar i imputar, pacten en la pròpia Nieves García els pressupostos, l'aprovació dels pressupostos de 2013, perquè no podien treure-ho abans, d'acord? La situació nostra el 2018 en la moció de censura és exactament la mateixa. Ella continuava com a investigar i, efectivament, s'acorda la moció de censura per treure-la endavant. És a dir, no podem criticar l'actuació d'altres persones quan nosaltres, en aquest cas ells, també ho van fer, la van utilitzar en aquest cas per aprovar els pressupostos. És a dir, no val que tu ho facis, però jo puc fer-ho, no? Hem de ser persones decents i coherents en aquesta vida, no? Però bé, és circo polític.
Respecto a la retirada de l'acusació en la causa contra Nieves García.
En el juí oral contra Nieves García estava personal la fiscalia, estaven personats els bancs afectats, que eren els que tenien el dany econòmic, i estava afectat l'Ajuntament sense tindre cap dany econòmic, sense haver sofrit cap dany econòmic, d'acord? Nosaltres ja, després de mesos de treball, de treballar amb el nostre advocat i demés, l'advocat el que es va dir és que no tenia sentit continuar estant personats en la despesa d'honoraris professionals, procuradors i demés, que estava dent, perquè és que realment l'Ajuntament no tenia cap perjudici econòmic en tot el que havia passat i, per una altra banda, estava la Fiscalia en representació de lo que és l'administració pública, no? En defensa dels interessos, per això està la Fiscalia.
Próximamente también podrán escuchar íntegramente la entrevista en marinaalta.es. Así llegamos a las 2 de la tarde. Que pasen muy buenas tardes. Más información local y comarcal a partir de las 4 con Pepa Ginestar y Kevin Carrió. Hasta mañana.